Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El temporal que afecta les Terres de l'Ebre encara no es dona per finalitzat, per bé que les pluges han remès durant el matí. S'ha començat a més a retirar el fang i a fer balanç dels nombrosos danys materials d'aquesta dana Alice, que ha deixat, recordem, un ferit greu, 17 lleus, 31 rescats, i ha fet interrompre classes i activitat sanitària no urgent a 5 comarques, a més de causar talls de carreteres i vies ferroviàries. Protecció Civil ha enviat aquest migdia una alerta els telèfons mòbils de les comarques del Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta, advertint que es mantenen les pluges intenses fins a la nit. Al Canà, el desbordament del barranc dels Suís ha inundat baixos i ha arrossegat cotxes, pedres i arbres. L'alcalde Joan Roig ha explicat a la xarxa que des de 2018 que pateixen aquests desbordaments de forma recurrent. L'escoltem.
Aquí al Canà ja hem fet totes les mesures que teníem la capacitat de fer a nivell municipal, i per tant haurem de pensar a incrementar el nivell i la contundència de les accions, i això vol dir que no s'ha de descartar expropiar i eliminar cases i infraestructures per deixar el pas de l'aigua, sinó al final acabarà passant una desgràcia personal.
Els centres d'acollida habilitats pels afectats per les pluges a l'Ebre s'han començat a desmuntar també al migdia després que la majoria d'usuaris hagin pogut marxar. Segons han informat de Protecció Civil, hi ha hagut uns 400 desplaçats que han estat acollits en centres d'acollida, càmpings, hotels i cases particulars en Posta, Ulldecona, Alcanar, Freginals, Tortosa, La Galera i Santa Bàrbara. I l'Ajuntament de Tarragona ja ha revocat una trentena de llicències d'ús turístic després d'un estudi fet durant 6 mesos. Avui s'han anunciat els resultats d'un pla per reduir i regular les llicències d'habitatges d'ús turístic a la ciutat. I detingut un home a l'aeroport de Barcelona que havia robat un rellotge de 56.000 euros a Palma de Mallorca. L'arrestat va actuar amb molta violència contra la víctima, un turista que va aconseguir quedar-se la motxilla que duia el delinqüent mentre resistia. El grup d'atracaments de la Policia Nacional de Palma ha avisat i va alertar els seus companys a l'aeroport del Prat que el sospitós havia embarcat en un vol amb destinació a la capital catalana. I parlem del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença la setmana amb la visita dels actors Benedict Gunterman i Jean Dujardin, que presenten pel·lícula. L'actor londinenc s'ha fet popular per interpretar a Doctor Strange a l'univers Marvel i rebrà el premi Màquina del Temps aquesta tarda.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 13 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Anirem fins a Menorca per conèixer de primera mà un projecte que ha funcionat molt bé. Parlarem també amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, anant fins a les costes del Garraf. Barrejarem lectura i mar mediterrani, ens posarem a punt per fer un Ironcat i acabarem el programa d'avui aprenent bridge al Club Nàutic d'Arenys de Mar. Sabrem exactament què és això. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. I avui també molt pendents dels aiguats que han afectat sobretot les Terres de l'Ebre. Ara en parlarem, però abans de tot això volem saludar el nostre equip. Volem saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Renamar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda.
Bona tarda a tots. I de primer, doncs, ens organitzem amb tota aquesta... Ai, perdó. És que aquestes coses m'ha passat molt nerviosa. Quan és la qüestió de sentiments, perquè veig que hi ha molta gent que ara mateix ho està passant fatal, que estan recollint aigua, encara hi donem gràcies, perquè no han anat més enllà.
Ah, exacte, ha fet molt de mal, però només 18 ferits, 17 lleus i una persona greu, però per un trencament de cadera, que se la van haver d'emportar a l'Hospital de Vinaròs, per tant... Pel que podria haver sigut...
Sí, no, podem donar gràcies, perquè...
Però al final els danys materials són danys materials, les vides sí que no es recuperen.
Aquí et dono tota la raó.
Anem a saludar també a la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com esteu?
Hola, molt bona tarda. Bueno, estem aquí que l'alerta encara continua fins a la nit, de moment. Ara mateix no està plovent. Però, bueno, estem pendents de les últimes novetats que ens afecta per la dona Alice i no res, ara ho comentarem en seguida.
Ara ho comentarem a la part informativa, però és veritat que fa res, a dues horetes, han anunciat que l'alerta continua vigent per possibles pluges i xàfecs torrencials i sobretot per acumulació d'aigua en aquests llocs que hi ha molta aigua. Veurem com passem la tarda, com esdevé tota la tarda. Esperem que se pugui desactivar aquesta alerta a la nit. Anem a saludar també en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina. Doncs aquí al marge encara no ens ha arribat tots aquests aiguats, però mirant també cap al sud, des d'ahir a la tarda, quan ja es van desenvolupar totes aquestes tempestes tan bèsties entre el que seria el canal, la Ràpita, Freginals, Mas de Barberans, tota aquella zona, ho hem anat seguint, i la veritat és que fa fredat les imatges, bueno, va començar a fer fredat, anar mirant les estacions i anar a veure com sumaven litres de 100 en 100 i veure les imatges encara més.
Anem a fer una mica de pedagogia, Sergi, perquè jo crec que el concepte d'Anna ara s'ha, com si diguéssim, s'ha generalitzat i s'ha agafat com a pejoratiu, i lo d'ahir exactament no és una dana.
No és una dana. De fet, Alice, en cap moment...
És una borrasca, al final.
Tampoc és una borrasca. O sigui, no és ni dana ni és borrasca. Aviam, en cap moment ha arribat a ser dana, perquè sempre ha estat el que se'n diu embeguda o relacionada amb aquesta corrent en jet, que en aquest cas és el jet subtropical, que ens passa per la Mediterrània. El que passa que s'han donat les condicions oportunes. Sí que és cert que hi ha com una meso baixa, una petita baixa avui a la zona de l'estret de Gibraltar, creuant a l'estret de Gibraltar, però els altres dies simplement una miqueta de flux de vent de llevant gràcies a un anticicló molt potent que hi ha cap a les Illes Britàniques i al nord d'Europa ho han afavorit. Per tant, situació d'aire fred a la Mediterrània, situació d'aquesta massa d'aire mediterrani amb el caldo de tots aquests mesos i condicions propícies, convergències i tal, per aquests tempestes, aquests sistemes convectius a més escala. Però ni és una dana, ni tots els aiguats van associats a dana. És més, més d'un 70-80% dels episodis de pluja intensa van associats a simples solcs d'aire fred en alçada. Per tant, una mica, millor que ens centrem una miqueta tots en aquest tema.
Això, volia fer una mica de pedagogia perquè se sent molt la dana, i al final no és una dana. A més, les danes n'hi ha hagut sempre, ho hem explicat en aquest programa mil cops, i el problema no és que sempre siguin violentes, sinó també és quan es queden concentrades, com es queden concentrades, Sergi.
Exacte, el fenomen aquest del tren convectiu, que és el que va passar ahir, també és el que va passar l'any passat al País Valencià, és a dir, una línia de tempestes que passa hores sobre el mateix punt, i es van encadenar una rere l'altra, i la persistència i la estacionaritat, és a dir, són tempestes quasi estacionàries, fa que s'acumulin les litrades aquestes tan i tan importants.
Estarem pendents de tot això. Anem a saludar també en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs bé, aquí per sort estem bé i res, només donar suport des d'aquí a totes les persones que han patit algun tipus de dany o algun tipus de pèrdua entre ahir i avui, i res, simplement que sort tenim del Sergi, que ens fa aquestes masterclass. Jo no en sé tant, com ell, jo no us puc dir gaires més coses.
No, per això és el nostre meteoròleg de confiança, li dic jo.
Exacte.
I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, també amb un ull posat cap a les Terres de l'Ebre. Una abraçada molt gran a la gent de l'Ebre, perquè em consta, sé que molts aranyencs aquest cap de setmana havien baixat a la Ràpita, han baixat a la Ràpita a gaudir de la festa dels orígens, que la pluja també ha fet que molts actes s'haguessin d'anul·lar, però vaja, hi ha moltes arrels familiars, culturals, socials, entre Arenys de Mar i Sant Carles de la Ràpita, i molta gent d'Arenys hi era aquest cap de setmana. Jo mateix hi he anat també moltes vegades als orígens, i per tant conec molta gent també de la Ràpita. Molts ànims i una forta abraçada a tota aquella gent.
Una forta abraçada a tots els afectats i a totes les afectades. Nosaltres al llarg del programa estarem pendent per si passés alguna cosa. De moment seguim amb alerta. Si hi ha alguna novetat, us mantindrem informats, però ara el que hem de fer és començar el programa avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu fent una ullada al que ara comentàvem, a aquestes afectacions per les pluges torrencials al Delta de l'Ebre, que aquest diumenge han deixat greus afectacions al Montsià i al Baix Ebre, amb registres que en alguns punts ja freguen els 300 litres per metre quadrat. Cel.
El temporal de pluges que segueix afectant a les Terres de l'Ebre ha deixat registres de fins a 297 litres per metre quadrat a l'estació manual del Meteocat de Santa Bàrbara. Este és el valor més elevat registrat juntament amb el de Mas de Barberà, de gairebé 280 litres de pluja acumulada, o el del Parc Natural dels Ports amb 191 i Amposta amb 150. Barrancs desbordats, carrers inundats i conreus negats han provocat nombrosos danys materials, però no s'han de lamentar víctimes mortals. Per exemple, les fortes pluges han causat importants danys al port de la Ràpita, en 12 embarcacions enfonsades fins al moment, en una situació que encara podria empitjorar. Per altra banda, Unió de Pagesos alerta de danys importants en oliveres i cítrics pels aiguats i demana al govern que faci una valoració amb celeritat. El sindicat agrari assegura que el temporal d'este diumenge va perjudicar de manera molt important les infraestructures i els camins, i ara la pagesia no pot accedir a les finques. Els bombers de la Generalitat han rebut 428 avisos i el 112 més de 2.200 trucades, sobretot per rescats i inundacions d'habitatges. Els bombers han dut a terme un total de 31 salvaments, la majoria de persones atrapades als vehicles en carreteres, camins o barrancs. El SEM ha atès un total de 18 persones, una greu i 17 lleus a conseqüència del temporal de pluja. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el govern activarà tots els recursos necessaris per atendre les demandes dels municipis més afectats. Illa ho ha dit des de Tortosa, on s'ha reunit amb alcaldes i alcaldesses del territori i ha participat en el Consell Assessor del Pla Inuncat. El president té previst visitar algunes de les poblacions més malmeses pel temporal, com Godall o Santa Bàrbara, durant aquesta tarda. Per la seva banda, els alcaldes dels municipis afectats han reclamat la reparació urgent de camins essencials per a l'activitat agrícola i la neteja de barrancs i lleres. Alhora han insistit en la necessitat d'abordar actuacions estructurals i de fons que evitin danys recurrents a la zona. I ha alertat que el temporal de pluges no s'ha acabat i ha fet una crida a la prudència davant la previsió de nous aiguats. El president ha explicat que els models de predicció meteorològica indiquen novament episodis de pluges torrencials durant esta tarda. A més, ha indicat que els models no permeten predir ni a quin lloc ni a quina hora, però podrien estendre's al prelitoral i al litoral. Per això ha insistit que continua la situació d'emergència i el CECAT es tornarà a reunir al vespre, tant per avaluar les actuacions fetes com per decidir si cal estendre les mesures de prevenció. Protecció Civil manté en fase d'emergència el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUCAT, i de fet s'ha enviat una altra alerta als telèfons mòbils de les comarques del Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta sobre les 2 de la tarda, advertint que es mantenen les pluges intenses fins a la nit. Durant el dia d'avui, les escoles, els instituts i la universitat han estat tancades i els serveis sanitaris funcionen a mínims, prioritzant urgències. També s'ha recomanat teletreball a l'administració i al sector públic, mentre els serveis de neteja i subministrament treballen per restablir l'activitat. I continuen vigents les restriccions de mobilitat i activitats esportives a les comarques afectades per la Dana Alice. Pel que fa a la mobilitat, a l'AP7 ha quedat reoberta entre Ulldecona i Freginals, així com el tram en sentit nord de Freginals, que s'havia tallat per netejar la via. D'altra banda, també s'ha reobert la N340 entre Amposta i Alcanar. En canvi, continuen tallades la C12 a Amposta, la TV3408 a Amposta i la TV3317 a Freginals, mentre que la resta de vies afectades ja s'hi ha anat restablint el trànsit. A més, Adif ha informat que la interrupció del servei dels trams del corredor del Mediterrani afectat per la Dana s'allargarà almenys durant tot aquest dilluns. Els centres d'acollida d'habilitat pels afectats per les pluges de l'Ebre s'han començat a desmuntar després que la majoria d'usuaris hagin pogut marxar, segons ha informat Protecció Civil. Segons aquest cos, hi ha hagut uns 400 desplaçats que han estat acollits en centres d'acollida, càmpings, hotels i cases particulars a Amposta, Ulldecona, Alcanar, Freginals, Tortosa, La Galera i Santa Bàrbara. Estarem pendents de les últimes novetats i afectacions de la Dana Alice a les Terres de l'Ebre.
I anem cap a Tarragona perquè la Conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat, ho feia aquest diumenge, la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc de pluges torrencials d'acord amb el comunicat emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT. Ha estat en base a les prediccions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya i a les afectacions potencials que se'n poden derivar. Això, tot i que a Tarragona ciutat pràcticament no ha plogut. També el Departament d'Educació ha decidit suspendre, com ara comentàvem, l'activitat als centres educatius de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre i també al Baix Camp. Des de la Generalitat es demana seguir les recomanacions de restriccions de mobilitat a tot el personal educatiu que s'hagi de desplaçar. Al sud del país pateix un episodi de fortes pluges que ha inundat algunes poblacions i ha obligat a tallar algunes carreteres i vies de tren. Renfe ha anunciat la suspensió completa del seu servei ferroviari en tots els trens de mitja i llarga distància en sortida o arribada a les ciutats de Barcelona i València. Les fortes pluges, l'afectació en algunes vies, han fet que la companyia hagi suspès tots els viatges i ja avisaran amb missatges a les xarxes quan s'acabarà aquesta aturada. Canviem radicalment de tema, anem fins a la Costa Brava per explicar que el Club d'Immersió Biològica de la Universitat de Barcelona neteja de fils i arts de pesca dos espais costaners de Begur i l'Escala, Sergi.
Doncs sí, la cala de Satuna a Begur i la punta del Romaní a l'Escala han estat les dues ubicacions triades per aquest Club de Submarinisme barceloní per retirar fils, ploms, hams del fons del mar. En total s'hi van documentar més de 102 caps, 8 hams i 10 ploms. Bona part d'aquests estaven enredats a algues i espècies de gran sensibilitat ecològica. Aquestes campanyes s'emmarquen dins el projecte Pesca Fils, que l'entitat va engegar per conscienciar de l'impacte d'aquest material de pesca abandonat i en retirar un material que pot trigar més de 600 anys en biodegradar-se i que, per tant, causa un greu impacte a les diferents comunitats submarines. Esponges, estrelles de mar i gorgònies són els animals més afectats, però aquests arts de pesca residuals també tenen el seu prejudici a praderies i peixos. A partir del treball de camp, un cop hagin acabat d'analitzar tots els residus recollits, elaboraran un informe científic que faran arribar als ajuntaments per reclamar que protegeixin les zones amb més biodiversitat, limitant les activitats de pesca.
I I aquest cap de setmana s'ha celebrat la 16a edició de la Radical Ocean 52, travessia de natació en aigües obertes entre Calella de Palafrugell i Llafranc, convertint-se en una de les principals cites del calendari nacional. L'esdeveniment ha reunit més de 2.000 persones, entre nedadors populars i esportistes d'alt nivell, amb representació de 42 nacionalitats.
Sí, Marina, les proves han inclòs la travessia de 7 quilòmetres guanyada per Àlex Castejón en categoria masculina i Claudia Giral en la femenina, així com competicions de 3 quilòmetres a mig, 2 quilòmetres relleus, més les categories infantils. Degut a les condicions de la mar, alguns recorreguts han sofert petites modificacions. A més de les competicions, la trobada ha ofert activitats familiars i de conscienciació mediambiental, com l'eco-swimming per recollir residus del mar, xerrades i tallers sobre la cura dels oceans. La filosofia de l'esdeveniment aposta per la sostenibilitat amb materials 100% reciclables i una reducció de més de 7.000 envasos de plàstic d'un sol ús. Com a novetat, també s'ha dut a terme una neteja marina amb la tecnologia Ona Safe and Clean. Amb aquestes iniciatives, la Radical Ocean 52 no només celebra la natació en aigües obertes, sinó que també promou pràctiques sostenibles i educació ambiental, consolidant-se com a un referent nacional i internacional en l'esport i en el respecte al medi marí.
Anem ara fins a les costes del Garraf. El Museu del Ferrocarril ha tornat a acollir una nova edició del Gastrofest, una proposta que s'uneix a les diferents activitats gastronòmiques que s'impulsen a la ciutat i que serveix per posar de relleu els productes de proximitat i la cuina marinera com un atractiu turístic més de la ciutat. Carles.
Doncs així és, Marina. La cuina marinera ha estat la protagonista al Sant Miguel Gastrofest durant tot aquest cap de setmana. El Museu del Ferrocarril de Catalunya, que ha tornat a acollir aquesta cita culinària i que serveix per posar en valor el peix de proximitat. Els restauradors participants han ofert, per exemple, croquetes de gamba vermella o de calamar de Vilanova, sam de peix de la Llotja, canelons mariners o arròs caldós amb sípia. Ens ho explica en Jordi Gasol, president del Gremi d'Hostaleria de Vilanova i la Geltrú, i l'Arnau Cusó, que és un dels propietaris de l'Espai de l'Arnau i de l'Espai de la Carme. Els escoltem.
Hi ha 10 paradetes que fan unes mostres del seu menjar, dels seus plats, i per tant el que es tracta és de ficar en valor a aquests tastos, que és producte d'aquí, amb receptes d'aquí i fet per xefs d'aquí. I per tant és un reclam que pretenem que la gent vingui a Vilanova amb aquesta excusa. Doncs aquí tenim una llotja de pescadors molt potent, de les més potents de Catalunya, amb molta varietat de peix, i molt d'aquest peix la gent no el coneix. Llavors és una manera també doncs, de donar a conèixer productes bé de preu i que no és el típic lluç, rap, llobarro, etcètera, etcètera, no? I per tant això és una missió que la tenim doncs, molt ficada dins a l'ànima.
Venim des de la primera edició i és que estem molt contents, és un bon esdeveniment per promocionar doncs, la cuina dels restaurants que tenim a Vilanova i després doncs, bueno, per fer ambient, que sempre agrada, i bueno, utilitzar i promocionar el producte de Vilanova, de la Llotja, en aquest cas.
Per complementar aquesta experiència gastronòmica, també s'hi han pogut trobar gelats d'autor com una aposta també pel quilòmetre zero. Ens ho explica l'Elisa Valentí, de Gelats d'Autor.
Fem una representació de lo que és un gelat artesanal, que tot el producte és local, tot el producte tenim gelats sense gluten, sense sucre, els productes de la temporada, o sigui, som un gelat artesanal de tota la vida. Per exemple, tenim aquí un gelat que és de figues i són figues de Vilanova. O sigui, això és important, s'ha de fer ciutat i comerç local.
Ha estat la quarta edició d'aquesta fira gastronòmica que evidencia el potencial que té la ciutat pel que fa a turisme gastronòmic amb un producte de proximitat que s'ha pogut conèixer i tastar en un ambient festiu amb animació musical i activitats infantils que han complementat l'oferta gastronòmica. Al Gastrofest també s'hi han fet show cookings al llarg del cap de setmana, com per exemple amb la chef Eva Hausmann, que ha passat per l'aula de cuina. També hi ha hagut tallers de cervesa i tastos de vins del territori. Ens ho explica Jordi Gasol, president del Gremi d'Hostaleria de Vilanova i la Geltrú.
Hi ha també una parada de vins, amb vins del Garraf, que, bueno, que també és una altra de les nostres tasques, perquè també els cellers els tenim agremiats al gremi, i per tant doncs, un dels nostres propòsits és aquest, de que la gent conegui els vins d'aquí i quan anem a un restaurant doncs, ens preocupem de que si no els tenen, dir carai, no teniu el vi nostre, vi de la terra.
El Gastrofest està organitzat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sant Miguel i el Gremi d'Hostaleria de Vilanova, amb la producció de l'Associació de Gastronomia i Turisme, una proposta que se suma a les diferents activitats gastronòmiques que s'impulsen a la ciutat i que ajuden a desestacionalitzar el turisme a Vilanova.
Fem aturada a les costes del Maresme. Aquest divendres al vespre ha començat davant centenars de persones la 30a edició de jornades gastronòmiques del calamar d'Arenys de Mar. El calamarenys, que durarà un mes i finalitzarà el 9 de novembre, suma la participació de 20 restaurants de la nostra vila Oriol.
Doncs sí, la mostra gastronòmica del calamarenys ha signat el tret de sortida d'una cita ben consolidada aquí al municipi d'Arenys, celebrada a la Llotja Vella del Port. La presentació de l'edició 2025 ha consistit en un tast en format de tapa d'alguns plats amb calamar de potera d'Arenys, elaborat per restaurants locals. Amb el suport de la confraria de pescadors de Sant Elm i Opcions Vials, l'acte ha plegat centenars de persones entre públic i restauradors. Entre aquests assistents, Ramir Vidal, regidor de Promoció Econòmica i Port, que ha apuntat per què aposten per aquest esdeveniment.
Bueno, destacaria normalment la gran afluència de públic que tenim i el retorn pels restaurants, doncs ens constatem que sí, que al final la gent ve, prova els plats. Ara m'explicava un restaurador que ja hi ha gent que avui li demanava el plat del calamarenys i li deia, espera que no, avui el presento i demà ja comencem, no, en el restaurant. O sigui que sí, creiem que el retorn de la gent és molt bo i apostem per això.
A més, Ràdio Arenys ha pogut parlar amb dos dels restaurants que formen part d'aquest calamarenys. En primer lloc, el Portinyol, que aposta per un plat amb el calamar escumat que es combina amb moniato i ceps. Escoltem la seva propietària, Carmen Moreno.
Participem cada any des que estem a cap davant del Portinyol, que és l'any 2019. Sí que hi ha gent que ens demana pel plat de calamarenys. També sí que és cert que doncs, tenim uns fulletons a l'entrada, a les portes, la gent ho llegeix, ho veu, i doncs sí que, si no és el gran què, però sí que es demana, sí.
En segon lloc, Montse Colofent, treballadora del restaurant Blau de Mar, explica quines són les seves propostes.
Portem dos plats, portem un pa xinès farcit de calamar, i després portem un cruixent d'arròs amb un calamar, amb una reducció de salsa de soja, ceba encurtida i una mica de brots, així més oriental tot. Són uns plats que durant el calamarenys surten molt i que la gent ve, o sigui, per aquestes recomanacions ja.
Més enllà dels menús que oferiran els restaurants del poble, les jornades gastronòmiques del calamarenys inclouran activitats com tallers, visites guiades, espectacles i també demostracions culinàries. Pel que fa a les novetats, un show cooking amb el cuiner Arnau París el dia 24 d'octubre i aquell mateix dia, a les 8 del vespre, un sopar popular a la sala 1 d'octubre del Calissai.
Un ciutadà francès ha estat rescatat davant la costa d'Arenys de Mar per part de Salvament Marítim. El navegant, que portava 6 dies sense menjar el seu veler, va ser traslladat a l'Hospital de Mataró.
Sí, l'home de 59 anys estava a la deriva en un veler anomenat Esteve, sense timó ni motor. Tal com ha informat el diari El País, aquest rescat a uns 7 quilòmetres davant de la costa d'Arenys no ha estat un fet aïllat. El periple documentat de Philip C. per Catalunya va començar el dia 5 de maig, quan les autoritats franceses van enviar una petició d'auxili a Espanya. Uns dies després, el 16 de maig, es va produir un primer rescat del vaixell Esteve. Salvament Marítim va remolcar el veler fins a la Marina de Palamós després de trobar-lo en mal estat. El següent incident va ser pocs dies més tard, quan el veler va varar a una platja de Palamós el 30 de maig. Inicialment, l'home es va negar a ser remolcat i ni tan sols va voler sortir de la seva cabina quan li va requerir la policia local, que va acabar trucant els Mossos d'Esquadra i els bombers. Al matí, Salvament Marítim el va convèncer per tornar a arrossegar la barca fins al port de Palamós. En el cas del tercer i últim rescat, el d'Arenys de Mar, Salvament Marítim va trobar l'embarcació en pitjors condicions que mai. A més, tal com han explicat a Ràdio Arenys, el seu propietari sumava 6 dies sense menjar. Philip C. va ser rescatat gràcies als tripulants d'una llanxa que van llegir que havia escrit en la vela «Tinc gana i necessito aigua». És per això que Salvament Marítim va avisar la Creu Roja i aquesta va portar l'home fins a l'Hospital de Mataró després d'atendre'l. Ara mateix el veler Esteve es troba amarrat al port d'Arenys. Resta la incògnita de saber si continuarà el seu viatge perillós per la costa catalana.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'Ajuntament ha inhabilitat una trentena de pisos turístics durant els darrers 6 mesos a Tarragona perquè s'han revisat 200 habitatges de forma aleatòria. La revisió del padró municipal ha estat la clau per procedir a la baixa de l'activitat. Entre el 15 d'abril fins al 7 d'octubre s'han estudiat 200 habitatges aleatòriament segons dades del Registre de Turisme de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Empresa i Treball, de la Generalitat i del Departament d'Activitats de l'Ajuntament de Tarragona. A partir d'aquesta revisió es van incoar 52 expedients de baixa d'activitat d'habitatge turístic, ja que es va detectar que el seu ús era d'habitatge habitual. Fins al moment s'han retirat 32 llicències, 14 casos estan en fase d'al·legacions i la resta en procés de notificacions. El padró municipal ha estat la clau per poder procedir a la baixa de l'activitat. Segons la normativa, l'Ajuntament pot inhabilitar una activitat si no s'ha iniciat la mateixa transcorreguts 3 mesos des de que va comunicar el seu inici o bé si s'interromp l'activitat durant més de 6 mesos consecutius, sempre que aquesta inactivitat no estigui justificada per l'estacionalitat del negoci. En el cas dels pisos turístics, com estan subjectes a determinades èpoques de l'any, s'ha comprovat que no s'hagin utilitzat durant l'últim any. Està previst que aquest cop, quan s'acabi la revisió d'aquests primers pisos, es continuï fins a revisar les 2.100 llicències actuals. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar, per això anem fins al servei, per això saludem, no anem fins al servei meteorològic, avui estic amb el servei meteorològic ficat al cap, per això saludem en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació que, pel que fa a la mar, no estarà gaire bellugada al llarg de les properes hores. El que sí que hem de parlar és de les tempestes que tornaran a caure cap a les Terres de l'Ebre. Per tant, compta amb aquest gir dels vents perquè serà sobtat i amb algun fibló, fins i tot, que es formarà sobre la costa. De moment, ja diem, el vent no ha de ser gaire intens, dominarà de gregal, una mica de llevant o fins i tot de sud a la Costa Daurada. I amb marejola en general, per tant, des del punt de vista del cel sí que estarà força regirat, però tot just les onades no seran de gaire entitat. En canvi, el dimarts sí que una petita pertorbació s'ha de formar enfront de la costa de Barcelona i això farà que el vent giri una mica cap a gregal o cap a tramuntana un palet més fort. A la Costa Brava també amb vents variables a la costa barcelonina i de Tarragona. Amb marejol, ja amb maró, fins i tot durant la tarda. Per tant, l'estat de la mar s'anirà bellugant una mica, a diferència d'avui, en vista el dimarts. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, destaquem que queden encara 4 carreteres tallades per aquestes darreres inundacions. Una és la C12, entre Amposta i Tortosa, i les altres 3 són vies locals, la TV-3317 a Freginals, la TV-3408 entre Amposta i la Ràpita, i també la TV-3443 entre Amposta i Tortosa. A banda, a més, ara hem de dir que a l'autovia A7, a l'altura de Cambrils, a causa d'un accident, el trànsit es troba tallat en sentit nord. De moment es fan desviaments per la via lateral. A la resta de punts, el volum de trànsit habitual a aquesta hora, que de moment no és massa significatiu. I això des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
I ara el que volem fer és anar fins a Menorca, perquè ja fa uns anys que no es pot practicar la pesca d'arrossegament a 2.000 quilòmetres quadrats, concretament al canal de Menorca. Això, segons un estudi que s'ha publicat a la revista Biodiversity and Conservation, demostra que ha afavorit a la recuperació dels hàbitats marins. Ho volem entendre una miqueta millor parlant amb un dels investigadors de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, Enric Massutí. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, dir-ho perquè la gent se situï. Ja fa quasi 10 anys que es va prohibir la pesca d'arrossegament en aquest punt, no?
Sí, vam bé el 2016, per tant, sí, l'any que ve farà 10 anys, sí, ja és 10 anys.
Uh-huh. I per què es va prohibir aquí?
Bé, perquè prèviament havia cartografiat els hàbitats i les comunitats bentòniques d'aquesta àrea i es va veure que hi havia un tipus de fons, que són els fons de rodòlits, que són unes algues calcaires, i també fons de laminàries, que concretament aquest fons de rodòlits estaven protegits per la normativa pesquera, concretament per un reglament europeu del 2006, que els declarava hàbitat protegits i prohibia la pesca de ròssec i altres ormejos de fons damunt aquest tipus d'hàbitat. Per tant, el que se va fer va ser, a partir d'aquesta cartografia, se va declarar una zona de protecció pesquera, que, com ha dit vostè, arriba quasi a 2.000 metres quadrats, amb la qual se protegia més del 80% del fons de rodòlits del Canal de Menorca.
Uh-huh. El Canal de Menorca, perquè la gent se situï també, exactament com ens ho hem d'imaginar que és?
Bueno, és un canal, és el canal que entra Mallorca i Menorca. És un canal que és el resultat de la continuació de la plataforma continental que uneix tota Mallorca i Menorca, per tant, no és un canal molt profund, pot arribar a tenir fondàries de 50-60 metres a la zona del mig, i aquest canal se sap des de fa temps que és una zona amb bastanta diversitat d'espècies i hàbitats. De fet, en el 2014 va fer un projecte live anomenat Indemares, que va servir per cartografiar aquestes espècies i aquests hàbitats tant de la plataforma com el talús que està en les zones adjacentes als canals. Això va demostrar que era una zona d'especial rellevància ecològica i per això en el 2014 se va incloure dins la xarxa Natura 2000 declarant-lo com un lloc d'interès comunitari, com a l'ITJ. Posteriorment, en el 2016, se va també declarar aquesta zona de protecció pesquera.
Uh-huh. Anem a pams. Parles molt dels rodòlits i precisament això és el més interessant d'aquest canal. Què són?
Rodòlits són unes algues calcàries, unes algues roges, calcàries. Les algues roges són les que viuen a major profunditat perquè poden créixer a partir d'un espectre de llum que és el que arriba a més fondària. A les Illes Balears, degut a la transparència de les aigües, aquestes algues poden arribar a créixer fins a 80, 90 i fins i tot 100 metres de fondària. Per tant, això fa que puguin créixer en amples zones de la plataforma continental. Els rodòlits, que són, com he dit abans, unes algues calcàries, creixen damunt fons de sorra i el que fan és que, quan té aquestes rodòlits, afavoreix el creixement d'altres algues i també d'invertebrats, de fauna, la qual cosa fa que els fons en rodòlits presentin unes elevades biomasses i també una elevada riquesa d'espècies. Ja que el rodòlit el que li confereixen és una estructura tridimensional a un fons que si no tingués aquest rodòlit seria un fons més pla, un fons de sorra. Per tant, el que fan és incrementar tant la biomassa d'espècies com la riquesa d'aquestes espècies, incrementen la biodiversitat.
Uh-huh. Ara fa gairebé uns 10 anys que es va prohibir en aquesta zona la pesca d'arrossegament. Com estava i com ha canviat? Perquè, segons l'estudi que heu fet, ha millorat moltíssim.
Sí, hem de dir que en el Canal de Menorca i en general a altres bandes de les Illes, aquests fons rodòlits estan bastant estesos perquè en l'arxipèlag balear la pesca de ròssec històricament no s'ha desenvolupat tant com a altres zones de la península, com a altres zones properes de la península ibèrica, com Catalunya, la costa catalana, valenciana, etc. Per tant, aquests fons de rodòlits i d'altres algues roges estaven presents. Especialment en el Canal de Menorca, on se donen unes condicions de corrents òptimes per això. Nosaltres el que hem vist ha estat que d'ençà que es va prohibir el 2016 la pesca de ròssec, en el 2009 ja vàrem fer una primera campanya de recerca oceanogràfica, allà on vàrem començar a veure que ja hi havia els primers símptomes de recuperació d'aquest fons, i més recentment, en el 2023, vàrem fer una altra campanya oceanogràfica que ens va permetre no tan sols identificar símptomes de recuperació, sinó tornar a cartografiar aquests fons. El que hem fet en aquest estudi ha estat comparar la cartografia que se va fer en el 2014 amb la cartografia actualitzada, i hem dit que tant els fons de rodales com els fons de laminària, que és una àrea bruna que creix damunt d'aquests fons, damunt d'aquests rodales, s'han incrementat tant pel que fa a la seva densitat com també a la seva àrea. Per tant, s'ha millorat l'estat de conservació d'aquest fons, incrementant-se no només, que també això és important que se digui, no només a dins la zona protegida, sinó també a les zones properes a la zona protegida, allà on se segueix pescant de rossejament. Per tant, el que s'ha demostrat és que ha millorat tant la zona allà on no se pot pescar, com també aquesta millora de la zona allà on no se pot pescar ha afavorit també les zones properes obertes a la pesca.
Això també entenc pel que dius que d'alguna manera com a conseqüència ha millorat la biodiversitat en aquestes zones.
Sí, ha millorat la biodiversitat, i no només la biodiversitat. Hem de tenir en compte que fons de rodòlits, com altres fons, són hàbitats sensibles, perquè també, a part de ser molt diversos, són bastant vulnerables a l'impacte antròpic i en el canvi climàtic. Aquest ja nosaltres hem estudiat l'impacte antròpic de la pesca. Però també un tema, un aspecte també a remarcar és que no només són importants des del punt de vista de la biodiversitat, que ho són i molt, sinó també des del punt de vista de les pròpies pesqueries, ja que són hàbitats essencials per desenvolupament d'alguns recursos pesquers. Per tant, protegint aquests hàbitats, conservant aquests fons, també contribuïm a la sostenibilitat de les pesqueries.
Allà, abans comentaves que al voltant de les Balears hi ha molt tipus d'aquests fons, sobretot perquè la pesca d'arrossegament no ha proliferat tant. Entenc que això també és positiu per tota la zona de mar que envolta.
Sí, clar. És positiu, i també se demostra que pot ser compatible la conservació de la biodiversitat marina amb la sostenibilitat d'algunes activitats pesqueres, sempre i quan se facin amb un nivell d'esforç pesquer adequat. I també s'apliquin unes mesures, com en aquest cas la protecció de determinades àrees, o utilitzant xarxes o armatges de pesca menys impactants sobre les espècies bentòniques o més selectives, etcètera, etcètera.
En aquest sentit, llavors, entenc que més enllà del tema de pesca arrossegament és important protegir, això demostra, aquest estudi demostra que és important protegir algunes zones perquè els resultats després són molt positius.
Sí, 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 és important protegir algunes zones, però sobretot és important protegir-les de manera efectiva, perquè també hi ha algunes zones que se declaren àrees marines protegides, i les mesures que s'apliquen per la protecció són bastant laxes. En aquest cas, no, en aquest cas estem parlant de que se va prohibir una de les principals activitats pesqueres que se fan a la zona i que va afectar a l'activitat de pesca de floques de tres ports, concretament de dos ports de Mallorca, el Cúria i Calarratjada, i tot ell, aquestes barques de ròssec pescaven en aquesta zona i varen deixar de pescar en aquesta zona i s'han hagut d'adaptar la seva activitat a zones, a altre tipus de zones.
Perquè es vegi que aquest estudi està fet en diferents anys, no? Vull dir, s'han recopilat dades no només d'ara, que han passat gairebé 10 anys, sinó que s'han anat recopilant al llarg de diferents campanyes.
Sí, sí, com de... Nosaltres, bàsicament, el que hem fet està comparar la cartografia que es va fer en el 2014, i abans d'aquesta mesura de protecció, amb la cartografia que nosaltres hem fet, bé, també la vam fer el 2014, que ara en torna a fer el 2023. Posteriorment en aquesta protecció. Comparant aquestes cartografies, comparant les densitats d'algues i comparant la superfície d'aquests fons, han pogut extreure aquestes conclusions.
A partir d'ara, perquè la gent se'n faci una idea, quin tipus de biodiversitat podem trobar en aquestes zones? Ja hem dit que no és exclusiu de Menorca, sinó que això també passa en altres punts de totes les illes balears.
Bueno, són zones bastant diverses, tant en flora com en fauna. Tenen moltes espècies d'algues, principalment brunes i roges, però també tenen molt d'invertebrats. En el nostre cas tenen moltíssimes esponges, ciris, equinodems, és a dir, estrelles, gerotes, etc. Però no només tenen això, també tenen molt de peixos, algun d'ells d'interès comercial, cefalòpodes, etc.
Ja per anar acabant, tenint en compte aquests resultats i tot aquest projecte que heu tirat endavant, s'haurien de protegir ja no només a Mallorca o a Menorca o a Eivissa i Formentera altres àrees marines?
És probable que sí. El que passa és que per protegir-les abans, el que hem de fer és tenir una bona cartografia d'aquests fons, perquè el que hem fet, el que es va fer en el seu moment en el canal de Menorca se va poder fer perquè hi havia una bona cartografia d'aquests fons. Se va veure que hi havia aquests fons, no només que hi havia aquests fons, sinó també on eren aquests fons i quines característiques tenien. Això ens va permetre proposar el tancament de determinades zones per protegir un percentatge molt elevat d'aquests fons, i a més a més ens ha permès que 10 anys després, o quasi 10 anys després, hagin pogut veure l'evolució d'aquests fons, perquè els han tornat a cartografiar, els han tornat a caracteritzar, i per tant hem comparat un abans i un després i hem pogut extreure aquestes conclusions. Vull dir, és important remarcar que la majoria de la major part de la plataforma continental i el talús, tant de Balears com de la península de la península Ibèrica, no estan cartografiades les comunitats bentòniques i el tipus de fons. Per tant, no estan com... millor dit, allà on estan els fons que estan cartografiats representen un percentatge bastant petit de lo que mos queda per fer. Per tant, la primera passa per poder plantejar tancaments de zones, com se va fer en el seu moment en el canal de Menorca, és tenir una bona cartografia de totes aquestes espècies, comunitats i hàbitat bentònic, d'interès per a conservació.
Doncs ens quedem amb això, que abans de protegir, primer de tot, s'ha de fer una bona cartografia. Moltes gràcies, Enric Massip, investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Renamar.
Gràcies a vostè.
Quan queden prop de 8 minuts aproximadament per acabar aquesta primera hora de programa, el que volem fer és tornar cap a les Terres de l'Ebre per saber ara mateix què és el que hi està passant. Allí tenim la nostra companya, la Cel Prieto. Cel, ara mateix què, plou, no plou? Com ho tenim això?
Hola, ara mateix no plou, però està tronant, i cosa que crec que no tardarà molt en començar a ploure.
De moment, tranquil·litat, vull dir, no hi ha gaires novetats. L'Illa, el president de Catalunya, l'Illa segueix rondant per aquí, pels diferents municipis afectats, i continua amb les seves reunions, no?
Sí, exacte. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el govern activarà tots els recursos necessaris per atendre les demandes dels municipis més afectats pels aiguats aquí a les Terres de l'Ebre. Illa ho ha dit, com deies, des de Tortosa, on s'ha reunit amb alcaldes i alcaldesses, i esta tarda ja tenia planejat anar a diversos municipis afectats per la Dana Alice. Escoltem a Salvador Illa, president de la Generalitat.
Bàsicament fan referència
tota la reparació de l'infraestructura danyada. M'han fet molt èmfasis en els camins, que afecten o són essencials per a l'activitat productiva del territori, bàsicament en l'àmbit de l'agricultura. M'han fet molt èmfasi també en la necessitat de netejar els barrancs, les lleres, i de posar molt èmfasi en aquesta qüestió, i en tercer lloc de mesures més estructurals, no? de fer algunes reparacions més de fons, no estrictament reactives en infraestructures, bueno, que cada vegada que tenim episodis com el que hem tingut, doncs es veuen danyades, no? Vull insistir en que no podem donar l'episodi per acabat, és a dir, que ara me'n vaig a una reunió d'una segona reunió que farem avui del FECAT per tenir actualització, però les dades que ens arriben és que aquesta tarda podem tenir pluges intenses un cop més, i torrencials, és a dir, per tant, amb una intensitat important en un territori on ja ha pogut molt. Per tant, també hem compartit això, que no podem donar aquest episodi per superat ni per tancat, i que hem d'anar veient com evoluciona aquesta tarda, no? Bé, la reunió amb els alcaldes, per tant, s'ha produït en aquests termes, d'una forma cordial, i la Generalitat, naturalment, hem posat a disposició i posarem a disposició, activarem els recursos necessaris per poder donar resposta a les seves demandes.
I quan encara no s'havia recuperat dels aiguats de fa només 15 dies, Santa Bàrbara ha tornat a patir els estralls d'unes pluges torrencials que han inundat comerços, baixos d'edificis i pàrquings. A l'espera de poder accedir als camps, l'alcalde Lluís Gimeno ha mostrat la seva preocupació per l'afectació que aquests aiguats han pogut tenir a la collita de l'oliva i reclama solucions urgents.
I al món rural, a veure com podem abordar-ho en la màxima rapidesa possible, perquè, com molt bé tots sabem, o sigui, nosaltres estem en plena collita i les solucions han de ser per ahir, perquè ens entenguéssim. No han de ser ni quasi bé ni per demà. O sigui, necessitem solucions per ahir.
Per altra banda, l'Ajuntament de la Ràpita ha demanat a la ciutadania la màxima precaució les pròximes hores quan es preveu que la pluja es torni a intensificar. La segona tinent d'alcaldia, Elena Queralt, ha explicat que voluntaris, regidors i policia local treballen a peu de carrer als espais més afectats, com són el barri del Chicago o el barranc del Suís.
I sí que voldria dir a la població que davant d'episodis de pluges que es poden esdevenir durant el que queda de dia, recomanem que no se circule, que s'estigui la gent a casa, que es fiqui a salvo. Només els grups de voluntaris estaran ara fins que el temps mos aguante i mos doni una tregua, ajudant a traure pues, aigua de les cases, mobles, i també tenim serveis de grua que estan retirant els cotxes afectats. Per tant, l'engranatge va fent, però que de tota manera demanem moltíssima, moltíssima precaució.
Tot i que estos voluntaris a la Ràpita ja se n'han anat cap a casa, perquè quan ha sonat l'alarma han decidit que evidentment el més adient era que els voluntaris tornessin a casa i que només estiguessin treballant a la zona afectada los professionals. I d'altra banda, també l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha reclamat a la Generalitat que agiliti les ajudes per als municipis afectats per les pluges d'estos dies i dels últims anys. Llavors també ha dit que ha demanat que l'Agència Catalana de l'Aigua s'impliqui més en la gestió hídrica de la zona i que es millori la comunicació quan es tallen carreteres, així com l'ajuda immediata als allotjats en instal·lacions municipals. Tomàs ha calculat que només els danys en instal·lacions municipals arriben als 2 milions d'euros com a mínim i els privats poden superar-los.
I és el fet de que vam trobar a faltar coordinació pel que fa al tall de les carreteres. En posta conflueixen la C12, la Nacional 340 i la P7. Se van tallar, evidentment, perquè s'havien de tallar, vull dir que això és indiscutible, però a nosaltres no se'ns va avisar, ni a la policia local, ni a mi, ni a ningú. I això va comportar que tota aquesta gent que, d'alguna manera, no se'ls deixava tirar, sobretot cap a València, van decidir entrar en posta. Ens vam trobar un col·lapse de més de 5.000 vehicles dins de la ciutat, que ens va tocar gestionar vehicles cap al polígon de l'Oriola, a les campes d'empreses que ens van cedir, i vam tenir que trucar a supermercats que ens obriguessin a la una de la matinada en més de 700 persones al pavelló, dones embarassades que les van derivar a habitacions lliures a l'Hospital Comarcal o a la residència d'esportistes, que vam decidir ficar famílies en menors de menys de 3 anys. Tot això se va fer per voluntat de l'Ajuntament i bàsicament voluntat de regidors, regidores i tècnics municipals, i per tant ho hem dit en positiu, necessitem primer un centre logístic a Terres de l'Ebre, que no haguéssim d'enviar a Creu Roja a Tarragona a buscar colxonetes i mantes per a la gent que vam acollir, i després alguna solució més ràpida pel que fa al menjar. Donem gràcies a les empreses que van portar menjar, que van ser moltes, i que van poder cobrir com a mínim fins a les 3 de la matinada que es va obrir, que es va obrir la PSAT.
D'altra banda, també un dels municipis afectats és Godall, que avui s'ha despertat en els carrers plens de fang i destrosses importants als baixos de les cases. Els veïns i veïnes van veure aquest diumenge a la tarda com en mitja hora només se va desbordar el barranc i les riuades inundaven el poble. Una situació que feia més de 60 anys que no se recordava al municipi. Veïns i veïnes han sortit al carrer des de primera hora del matí per traure el fang de les cases. I també els tractors han obert el pas a molts dels carrers per on es van arrossegar roques i altres materials. Godall, en aquest cas, ha estat un dels pobles més castigats per aquestes pluges torrencials. Van caure 90 litres per metre quadrat, però gran part es va concentrar en mitja hora. I això és l'actualització, Marina.
Doncs sí, pendents d'aquesta pluja, si arriba o si no arriba, tot i que ahir la nit ja comentaven que el més greu, i esperem que sigui així, havia passat, però ara la principal preocupació és l'acumulació d'aigua que hi ha en diferents municipis i que hi ha hagut en diferents municipis. La part positiva és que al matí ha donat una treva bastant llarga a tots aquests territoris i que per tant s'han pogut anar fent feines i tasques per poder començar a netejar carrers, carreteres, baixos de cases, que Déu-n'hi-do, hi ha molts baixos de cases afectats, i també retirar cotxes que havien quedat malmesos d'aquest temporal. Merci, Cel, moltes gràcies.
Vale, Marina, gràcies.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. Des d'aquest dilluns ja es poden vacunar contra la grip i la...